española.
El cacereño, que ya nos dio guerra. Luego, pues el Villarreal, el Atlético de Madrid, el Barcelona, es decir, para llegar a la final, no nos lo han puesto fácil. Y luego en la final, como todo el mundo ha visto, los Osasuna ha hecho un partidazo, las cosas como son, se han dejado el alma y bueno, pues lo valoro más, ¿qué quiere que le diga?
Es un triunfo de todos, pero déjeme preguntarle por Rodrigo, el hombre del partido, dos goles, se ha llevado el premio mejor jugador.
Bueno, Rodrigo es que es muy bueno, ¿qué quiere que le diga? Y es muy joven, con lo cual pues nos va a dar muchos años de satisfacción a todos los madridistas.
Y también hay un jugador con muchos años por delante, que es Vinicius. Le pregunto también su valoración del partido que ha hecho Vini.
Bueno, yo quizás es, yo creo que en su puesto es el mejor del mundo, o sea que y es verdad que bueno, pues es difícil pararle y no digo hoy en general, pues los que le tienen que marcar pues cometen muchas faltas, él protesta y le sacan la tarjeta, lo cual tampoco lo entiendo, porque yo creo que hay que defender a los jugadores que digamos dan espectáculo y que generan digamos ilusión en el fútbol, ¿no?
Correcto, lo último, hablando de ilusión. Esto no para, viene la Champions enseguida, pero hablando de ilusión y de energía, esta es la mejor manera también de preparar un partido también trascendental como el que viene, ¿verdad?
Bueno, esto da mucha fuerza y seguro. La verdad es que no nos dan tiempo a descansar, esa es la verdad. No sé quién pone el calendario, pero deberían de hacérselo mirar.
Muchísimas gracias.
Molt bé, doncs vinga, Florentino, el parell de palets de Florentino, Toni, tant el calendari com a quin era, com el, diguem, les targetes grogues a Vinicius. Per tant, el tio, em sap greu, eh? L'home acaba de guanyar una copa, igualment aquest parell de palets.
Sí, no entenc a què ve això ara. És un afegit a les declaracions de Courtois també aquesta setmana, dient que els jugadors de Madrid no poden protestar. Bé, no entenc molt bé què és el que pretén el Real Madrid, perquè si pretens pressionar els àrbits és una competició diferent al partit que tindràs dimarts, per tant sí. No entenc aquestes declaracions.
A veure, respecte a Ancelotti, Martí, a on posem, diguem, de la continuïtat d'Ancelotti? En quina mesura el posem? Aquesta copa és vinculant?
Jo crec que aquesta copa no és vinculant i que dependrà una miqueta del que passi a l'eliminatòria de Champions, que d'alguna manera és el gran test amb el que el Madrid i Florentino concretament valora els seus entrenadors. Jo no sé què més ha de fer Ancelotti perquè sigui més respectat a Madrid, no sé, perquè sent un entrenador que pot tenir doncs, potser els seus defectes des d'un punt de vista tecnològic, pel que es diuen a vegades, en general sap treure molt rendiment d'aquestes plantilles i és d'alguna manera la línia que millor li ha funcionat jo que sé, a Madrid a aquest estil doncs, jo que sé, del Bosques, aquests entrenadors que sense fer molt soroll, que sent elegants, però sobretot el que saben és mantenir el vestidor i treure el màxim rendiment dels jugadors que són molt bons i també un punt de sort, és evident, però vaja, en qualsevol cas jo no sé què més ha de fer Ancelotti per limitar aquest tipus de debats, però vaja, en qualsevol cas ja s'ho faran, tu. Per mi si el canvien, millor,
Sí.
Sincerament.
Sí? Perdó també, Toni?
Jo tinc la sensació que aquesta Copa del Rei era un punt de break en contra, no? Fent un simil amb el tenis, amb Ancelotti, i tinc la sensació que l'ha salvat. De fet, ell parla de la Champions i quan ha fet aquestes declaracions, dient que sí, el martes veremos, ahora vamos a celebrar. A mi el que em transmet Ancelotti és que d'alguna manera ell sap que s'ha assegurat uns mèrits mínims per tenir la continuïtat, perquè no et poden destituir només per no guanyar la Champions, perquè si no aniries destituït pràcticament cada any, tot i que el Madrid ha guanyat diverses els darrers anys. Jo tinc la sensació que Ancelotti s'ha tret un pes de sobre perquè sap que amb aquesta carta de presentació, havent guanyat també Supercopa d'Europa, Mundial de Clubs...
Sí. Ho ha guanyat tot, amb el Madrid.
Havent guanyat al principi de temporada aquests dos títols i ara la Copa del Rei, plantant-se fins a semifinals, sap que traslada la pressió a Florentino. És a dir, d'acord, em pots destituir, però tothom sabrà que m'estaràs destituint, entre cometes, sense motius, només perquè tu vols un cromo diferent. I jo per això crec que hem vist un Ancelotti tan relaxat i per això he vist un Ancelotti que s'ha volgut incloure a la fotografia del títol.
Sí, que aquesta,
títol,
jo no sé si havíeu vist alguna vegada, no? Un...
No, si normalment és amant de la discreció.
Clar, i però que cap entrenador, tant en una... Vull dir, demà... Totes les fotografies que veurem en tots els diaris del món serà Ancelotti al bell mig de la fotografia.
Però perquè, a més, ell sap que li han mogut la cadira i ell sap que ha estat debilitat després de perdre la Supercopa d'Espanya amb el Barça.
Clar, clar, sí, totalment. I de cara a dimarts, què? Martí, tenint en compte el que has vist avui, el Madrid sempre... Venia en un Madrid, diguem, de desdibuixat, un punt grisot, un punt no, maldestre, fins i tot... Però el Madrid una altra vegada, malgrat avui fer un gran, el que avui no ha fet un gran partit, als moments importants torna a aparèixer sempre amb aquesta determinació habitual.
Bueno, és que al final el Madrid moltes vegades acaba sent Vinicius, I a partir d'aquí, l'efectivitat de Courtois i l'efectivitat o bé del propi Vinícius o de Benzema. I moltes vegades, això que pot ser molt simplista, però és la manera com es resumeixen molts dels partits del Madrid, en què com a bloc aguanten i després acaben sent letals de les dues àrees. I, a veure, jo m'imagino que el plantejament del partit contra el City serà el de clàssic dels partits de Guardiola, que és tenir l'equip a l'atac, etc etc. Jo crec que Ancelotti ja l'alinearé bé i la clau està en veure què passarà a les vegades que Vinícius pugui arrencar a córrer i a veure com ho resol el City. Perquè m'imagino que Courtois tornarà a fer el que fa sempre quan hi ha la Champions, que és els partits de la seva vida,
sí.
I a partir d'aquí doncs veurem quin City veiem, si veiem un Haaland espectacular o no. Aquesta vegada el que d'alguna manera, a diferència de la temporada passada, la sensació és que el gran joc coral del City el manté, però sobretot exagera la seva eficàcia amb la incorporació de Haaland en atac, i això és el que el fa un equip extremadament letal. Però esclar, jo després de veure el que vaig veure l'any passat a la Champions amb el Madrid, vull dir, jo ja m'ho crec tot. Si a mi em diuen que ve un extraterrestre i aterra el Bernabéu el dimarts, ja m'ho crec, perquè és que vull dir, ja qualsevol cosa és possible.
Però de fet ho farà
tot
Haaland,
el que sigui,
sí, exacte, sí, poc o molt un extraterrestre, sí. El més similar és Haaland, exacte, sí, aterrarà ja.
Però vaja, jo m'imagino un City extraordinàriament superior, però que això no li garanteix en absolut que pugui emportar-se ni el partit ni l'eliminatòria.
Toni.
Bé, jo m'imaginava Guardiola veient el partit i pensava, jo sé que a ell li costarà molt renunciar al seu futbol d'atac, de possessió, però em dóna la sensació que aquest equip, el de Carlo Ancelotti, sempre et posa el formatget perquè el vegis debilitat i en un contracop t'agafa. Recordo l'any de la pandèmia, quan el Manchester City sí elimina el Real Madrid, és amb un plantejament on el Manchester City el que fa és cedir-li pràcticament la possessió de pilota al Real Madrid. Hi ha dos errors en la sortida de pilota, crec que són de Varane, tots sí. Dos. Allà Manchester guanya Manchester City, sí, sí. Amb comoditat 2-0. Jo crec que després d'haver vist aquest partit, Guardiola, espero, confio, en que doni, quan toqui, un pas endarrere, li doni la possessió al Madrid.
Aquella mena de traïció al seu llenguatge futbolístic.
Bé, jo no li vull dir traïció, però...
Aquest debat, diguem-ne, el debat
etern. Sí, però en certa manera, dir, ara et dono la pilota sense espais, amb un bloc una miqueta més baix, amb dues línies de quatre, com li vulguis dir, i a veure què ets capaç de fer. Perquè és que ho hem vist aquesta temporada, aquest Madrid, quan no pot córrer, la pilota se li fa més bola, una mica com sí, li ha sí. passat al Barça.
Sí, sí.
I per tant, si comença el partit d'anar una anada i tornada, com el City no estigui encertat, aquell dia Haaland la col·loqui al pal, o Mahrez, o qui sigui, no te la col·loqui bé, el Madrid t'enganxarà. I per tant, espero que Guardiola hagi pres nota i eviti, sobretot, els contracops del Madrid.
Sí, sí. Caldrà veure, insistim, com reacciona Guardiola de nou tàcticament davant el Real Madrid, tenint en compte el precedent més immediat, que és l'any passat, etc etc. Però vaja, això serà ja de cara a dimarts, a veure també com està Luka Modric, quin és l'estat físic de Modric, també, que serà una cosa molt, molt, un element molt important. Deies, Martí?
No, perdó. D'alguna manera és la tesi aquesta de que a veure com aconsegueix Guardiola evitar el que és el tema més letal del Madrid, que són les transicions. És que tots ens imaginem un partit en què a base de jugar, de buscar les atletes, les esquerres, bascular, totes aquestes coses, acabi el City tenint moltíssimes ocasions. I sabem que el Madrid replegat acaba sent un equip que pot concedir arribades, però a l'hora de la veritat el seu sistema defensiu fa que també Courtois se senti molt sòlid a sota els pals. Una altra cosa és que comencen a tenir uns contra uns i aquestes coses, però que amb aquest sistema de torreplegadets el Madrid viu bastant còmode. Per tant, que sembla que el City tindrà moltes ocasions, però potser no en tindrà moltes de clares. El problema està com resols el tema dels contraatacs i que el Madrid corri. Sí, sí. Potser no exageren tant l'atac, potser intentant portar-se el partit més al mig del camp perquè el Madrid, si ha de córrer, doncs que tingui menys metres i que per tant sigui més fàcil defensar. No ho sé, això és feina més de Guardiola. Però a mi em costa molt imaginar un City renunciant al seu plantejament. I això, doncs... T'entra aquella vena una mica tribunera dels anys 80, barcelonista patidor, que dius, ai, 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 ai. Després és quan el City li surt el partit de la seva vida i guanya 0-4 al Bernabéu. Però, esclar, és que ja tenim massa currículum al darrere.
Sí,
que mirem tot amb molta prudència.
Sí, 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 ho tenim molt après tot. Mira, deixem escoltar una resposta de Iago Arrasate, l'hem escoltat abans a Televisió Espanyola, ara ja està a sala de premsa de la Cartuja.
¿Tú crees que ha condicionado ese gol en el minuto 1 el plan de partido? Y después, ¿qué mensaje de optimismo o no mandas a la afición rojilla de aquí a final de temporada?
Bueno, el gol ha hecho que el partido fuese muy abierto desde el inicio, ¿no? Entonces cuando te hacen un gol, pues bueno, queda todo el partido, pero al final la cabeza también te dice que tienes que empatar, y ahí ellos con espacio se manejan muy bien y han tenido dos, tres transiciones. Nosotros con balón también hemos tenido momentos buenos, y creo que tampoco ha condicionado tanto a nivel psicológico, ¿no? Porque creo que el equipo no se ha venido abajo, y el equipo ha creído en todo momento, ¿no? Como en toda esta copa, ¿no? En eso no nos rendimos, y luego, pues bueno, es verdad que después del gol, cuando parecía que el equipo estaba entero, pues yo creo que ha sido más doloroso el segundo que el primero. Y luego a la afición, bueno, que lo vea, no sé, optimismo no es fácil, pero creo que este fin de semana puede ser un punto de flexión dentro del osasunismo, ¿no? Porque la afición ha demostrado que son verdaderos campeones. Los jugadores han visto que podemos competir contra el Real Madrid, y esto nos tiene que dar más fuerza para volver a intentarlo, ¿no?
És a les declaracions de Iagoba Arrasate amb aquest punt d'inflexió que, de fet, ja he dit abans a la televisió. El primer gol que ve d'una jugada de Vinícius, que avui jo crec que torna, no, a posar de manifest el que és Vinícius. Quin talent té aquest tio, i què pesat és, i no sé si dir, què mal esportista és.
Sí, jo crec que la primera mitja hora que fa Vinícius és un espectacle. Si parlem només, si analitzem només l'aspecte futbolístic, és un autèntic recital. Jo crec que hi ha hagut moments que a Moncayola li ha faltat poc per demanar el canvi i plego, perquè és que l'ha destrossat.
Ho heu entès? Heu entès la gestió de Moncayola?
Bé, és difícil, és que posis a qui posis. A més, Vinícius fa una cosa molt intel·ligent a la jugada de l'1-0, que és que, com sap el defensa que és dretà, i que en teoria el més normal és que vagi cap a dins, se'n va per fora, per la línia de fons, i té una arrencada, té uns dos primers metres que deixen plantat a qualsevol. Jo crec que Vinícius, en plena forma, clarament és top 5 del món. I després, quan parlem de les provocacions, com s'enganxa amb els rivals, jo crec que no té cap defensa, perquè a més han sortit imatges encarant-se i anant ell a dirigir-se al Ximi Ávila. I no l'estic justificant, però el que veig és que ell necessita l'incendi, és la seva gasolina per donar la seva millor versió. Ell necessita aquest circ.
Sí? És a dir, tu sí que li trobes relació entre... A veure si m'explico. Que la part negativa et dona també, o millora, o fomenta que surti aquesta part bona.
Correcte.
Sí?
Salvant les distàncies, sí. I no m'atreveixo a comparar Vinícius amb Messi, però tu no te'n recordes Messi
quan
algun defensa l'escalfava, li fotia alguna cosa fora de temps, diu, sí, tranquil, dóna-me-la, que ara amb la pilota te la faré. Doncs Vinícius busca la provocació, enganxar-se, que pugin les revolucions, i allà és quan ell diu, ara vull la pilota i et destrossaré. Perquè quan ell juga tranquil, no acaba d'estar del tot fi. En canvi, quan juga al límit, avui ho hem vist en un partit decisiu, jo crec que ha tret una matrícula d'honor.
Martí, sobre Vinícius...
Sí, d'acord amb el Toni, amb aquesta idea de que se necessita picar-se per a partir d'aquí començar a treure la seva millor versió, però això no treu que és un mal educat, que és un mal esportista, i que aquests comportaments per mi són absolutament inadmissibles. És veritat que hi ha hagut, i veiem a vegades amb Gavi, certes actituds que són una mica provocadores també, però aquest intent de Madrid de dir, bueno, és que Gavi, que no sé quantos, i comparar-lo amb Vinícius per, diguem-ne, deflançar o per blanquejar aquesta imatge de, precisament d'aquest jugador de Vinícius tan, tan tòxica, a mi em sembla absolutament barroer, que no ve a cuento, perquè és un futbolista que fa moltes de les coses extraordinàries a la gespa, que després, és a dir, hi ha gestos absolutament innecessaris, anar a buscar els rivals, allò d'expulsar-se l'escut, aquest encarar-se amb els àrbitres també. Hi ha una permissivitat general que el problema és que no només és que ho faci ell, és que com a exemple, si ens posem ja filosòfics, però dic que també és veritat, com a exemple que dones als nens...
Sí.
Explica-li tu amb un segalet de 10 anys que després de marcar un gol no s'encari amb un rival i es comenci a tocar l'escut. Sí. Jugui al barri de Castelldefels o on sigui que jugui. Sí. I home, diu, s'ho fa aquest, que és la gran estrella, perquè no ho puc fer jo, no? Vull dir, són aquestes actituds que van més enllà del que és el propi joc. A partir d'aquí, com a futbolista, un fora de sèrie. I si tingués més toc de pilota...
Però una cosa afecta l'altra, Martí? Una cosa, diguem-ne, que va relacionar, com diu Antoni, amb l'altra?
Sí, que ell necessita, diguem-ne, aquest punt de bronca. Igual com Piqué en el seu dia diu que necessita els xiulets del Bernabéu per posar-se to. Estic comparant peles amb pomes, però ja ens entenem. És a dir, són aquestes coses que et motiven. Però crec que té un punt en què dir, vale, em sembla, una cosa és, diguem-ne, activar-te a través de la competició, i l'altra és traspassar fronteres. A partir d'aquí, que és un jugador extraordinari, i crec que l'única cosa que li falta és tenir més calta pilota. Si el tingués, estaria això a l'altura de Messi.
Sí. Mira, deixem anar als budells de la Cartuja. A veure, confiem en la connexió, a veure si sentim el Damià López a la zona mixta. Hola, Dami, a veure si et tinc per aquí.
Què tal? Bona nit, Dani.
Home, com un tro, perfecte.
Bueno, sí, és que això és un estadi enorme i és un autèntic laberint i hem d'anar baixant moltes plantes i ara et diré que estem a la planta menys 1.500, i és un miracle que la connexió aguanti, però bé, aquest quàntum que portem va com un tro, així perfecte. Que fantàstic.
Quina és la situació ara mateix? Han de passar jugadors? Com ho tenim ara?
Han de passar jugadors, de moment encara no ha aparegut ningú. La previsió és que tampoc tinguem un festival aquí de protagonistes d'Osasuna, com vam tenir el dia de Sant Mamés, per exemple, que tot era eufòria i van començar a treure jugadors pràcticament com si no hi hagués... Doncs justament, aprofitant aquesta connexió, ha aparegut perquè...
Ai, es va tallar la connexió. Just ara que apareixia un protagonista, cago en dena. A veure si podem recuperar el Damià. Se'ns ha tallat la connexió amb en Dami, no? Bé, doncs en qualsevol cas, a veure si ho podem escoltar... Sí, podem escoltar el Damià, no, eh? Sí, podem escoltar. Si no el podem escoltar, el que farem és... No. No el podem sentir. El que farem és fer una pausa. Acomiadarem ja el Toni Joan Martí i el Martí Molina. Només una cosa abans de tancar, i després amb en Damià ja escoltarem els protagonistes que haguem d'escoltar. Una cosa abans de tancar. Avui Messi no ha entrat a la convocatòria del PSG, canviant de terç, absolutament. Després del que va passar ahir... I us demano un titular, abans de la publicitat. Quin és el vostre sentiment respecte a tot plegat amb la qüestió Messi?
Buf, un titular...
Us he demanat per això...
És difícil, jo crec que no tornarà a jugar amb el PSG, a no ser que se li compliqui la Lliga.
Val.
I jo crec que intentant buscar un titular... Si m'intento posar filosòfic, diria que la paciència no és eterna. I quan dic que la paciència no és eterna, és que m'autopregunto fins quan esperarà Leo Messi que el Barça pugui solucionar el que ha de solucionar.
Val, m'agrada. Martí?
Coincideixo amb la idea de que difícilment Messi tornarà a jugar amb el PSG, però els diners són una arma molt poderosa i m'espero qualsevol cosa del futur de Messi. I desgraciadament, sí. Després de tenir l'informe econòmic sí. d'aquesta setmana a Madrid, amb tota la presentació a la Lliga i veient les dificultats que hi ha... Ai, aquesta idea de tornar al Camp Nou, tot i que és molt romàntica, també la veig molt llunyana.
Val, molt bé. Hi haurà molt...
M'agradaria ser més optimista. Però
No, però jo crec que és un tema que també preocupa la gent que ens escolta i és important que anem, diguem, demostrant tots els inputs que tenim perquè tots plegats sabem fins a quin punt hi ha emoció al voltant del nom de Leo Messi i avui que també està notícia perquè ja ho sabíem, el fet de que deixaria de jugar amb el PSG com a mínim aquestes dues setmanes, en principi ja no el tornaré a veure vestit amb la samarreta de l'equip francès, avui no ha estat convocat pel partit de Lliga del Paris Saint-Germain. Toni Joan Martí Molina, moltes gràcies per aquesta tertúlia express per analitzar un títol de Copa del Real Madrid, que no és el més maco analitzable. Veurem què hi ha el dimarts davant el Manchester City, a veure què passa.
Bona nit.
Bona nit, Toni. Bona nit, Martí. Una abraçada. Que vagi molt
adéu,
bé.
Adéu.
Una pausa i a veure si podem tornar a connectar amb en Dami des de la Cartuja i analitzem moltes coses més que han passat avui al món esportiu.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'una Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es. Amb la primavera els dies estan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus... Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Mundo Deportivo i One16 presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellers del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viatges.
La Revolu Plus a Ocasión Plus. Descompte de fins al 30% amb més de 8.000 cotxes. Aprofita aquesta oferta única fins al 21 de maig. 10 centres a Catalunya, noves obertures a Manresa, carrer Sant Cristòfol 11 i a Badalona, carrer Torrent Valmajor 66-68. També a ocasionplus.com. Obrim dissabtes matí i tarda.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
Em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més
1.
I la una de la matinada, vinga, moltes coses més han passat avui, més enllà d'aquesta final de la Copa del Rei que hem analitzat abastament, hem escoltat els protagonistes i de fet fins i tot hem vist com el Real Madrid aixecava aquesta Copa després de guanyar la final davant Osasuna. Avui, fora del futbol masculí, tenim un resultat important en el futbol femení, perquè el Levante Las Planas, Pol Rodríguez, ha fet un pas molt important cap a la permanència a la Lliga Femenina després de guanyar 0-1 ni més ni menys que l'Atlètic de Madrid.
Sí, una victòria de molt mèrit al camp del quart classificat amb gol d'Irina Uribe en la primera i única rematada de l'equip. Amb aquests 3 punts, el Levante Las Planas es col·loca a 4 del descens amb 2 jornades i 6 punts encara per disputar. El tècnic Ferran Cabello molt content per l'esforç de les jugadores.
Hoy tocaba defender, tocaba atacar los espacios, creo que hemos estado muy bien en las transiciones, pues sí que es verdad que hoy el equipo igual a nivel defensivo ha estado más sólido que en todos los partidos, pero sin duda hoy, más que un gran partido del equipo, es un trabajo de esfuerzo descomunal de todas las jugadoras.
I mentrestant, el ja campió de Lliga, el Barça, ha guanyat 2-5 al camp de la Reial Societat. Alexia Putellas ha jugat el segon partit amb l'equip després de la lesió i ha disputat 27 minuts. Jonathan Giraldi, a més, ha fet debutar les jugadores del B, Martina Fernández i Lucía Corrales.
Alexia Putellas, que segueix fent aquesta pretemporada particular per tal d'arribar a la final de la Champions. En futbol internacional, algun resultat destacat de la jornada?
Sí, el del Manchester City, que ha guanyat el Leeds United 2-1 amb doblet de Gundogan i li treu 4 punts d'avantatge a l'Arsenal, que juga demà en aquest capdavant de la Premier League. Per cert, s'ha lesionat Nathan Aké. Recordem que dimarts es juga aquesta anada del Madrid City de semis de Champions.
Això amb futbol. Fora del futbol, i encara en clau blaugrana, hem tingut cita continental. Hoquei patins, el Barça ha perdut aquesta tarda contra el Porto i demà no jugarà a la final de la Champions. Des de Viana do Castelo, l'enviat especial és l'Albert Ferran. Hola, Albert, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, derrota per 4-3 en una semifinal en què els blaugrana han tingut a tocar la pròrroga. Bona primera meitat del Barça, dominador, amb les millors oportunitats, però ha marxat al descans amb un empat a un. I a la represa ha arribat el moment del Porto, que s'ha arribat a col·locar amb un 4-1 a favor que semblava pràcticament sentenciar el partit. Però el Barça ha cregut en la remuntada. Primer Elder Núñez, aprofitant una superioritat numèrica, i després Pau Bargalló, amb una directa, transformant una directa, han situat el marcador amb el 4-3 i encara amb 7 minuts per jugar-se. El Barça ho ha intentat fins al final, ha tancat el Porto, ha arribat a marcar un gol que l'àrbitre ha anul·lat. De fet, l'àrbitre havia xiulat una infracció anterior un segon abans que la pilota entrés a porteria i finalment el Porto s'ha endut la victòria i s'ha classificat per la final. El tècnic blaugrana, Edu Castro, lamentava l'eliminació però es mostrava orgullós del joc de l'equip en declaracions a RAC.
Jo crec que hem fet una primera part boníssima. Al principi de la segona, amb el gol de la falta directa i després del xut, ens posava un escenari molt complicat i més amb el 4-1. I aquell potser és la part del partit de la que estem més orgullosos de l'equip, que s'ha refet, que amb un ambient com el que hi havia i amb un equip d'aquesta qualitat hem estat capaços de forçar fins al final i a punt, jo diria que de com a mínim aconseguir l'empat.
El Barça eliminat i el Porto jugarà demà la final d'aquesta edició de la Lliga de Campions contra el Valongo, també portuguès, que aquesta tarda ha eliminat l'Oliveirense.
Gràcies, Albert, i de l'hoquei patins a l'handbol, perquè el Barça és a un pas d'aixecar un nou títol. Avui ha guanyat davant la Demar a semifinals i demà jugarà a la final de la Copa del Rei contra el Logroño i la Rioja a les 4 de la tarda i en directe a RAC1. Enviada especial de RAC1 a Santander, Laia Coll, bona nit.
Bona nit, el Barça s'ha desfet de la de Mar per 39 a 30, però igual que ahir als quarts de final, l'equip d'Ortega no s'ha acabat de sentir còmode, sobretot pel que fa al ritme del partit. El tècnic blaugrana espera demà veure una millor versió defensiva de l'equip i que això els permeti córrer.
Jo no soc satisfeix especialment de la defensa. Jo crec que les darreres setmanes hem entrenat molt bé aquest en defensa, hem estat fantàstic i pot ser per la manera de jugar d'aquests equips hem tenit prou problemes.
La semifinal d'avui ha estat protagonitzada també pel retorn de Hani en l'Angaro pista després de 5 mesos pel trencament del tendó d'Aquiles. El brasiler s'ha recuperat més ràpid de l'esperat i espera poder agafar ritme en els propers partits i perdre la por, diu, per ajudar l'equip en el tram decisiu de la temporada.
Bueno, me siento bien, tengo buenas sensaciones, voy poco a poco perdiendo el miedo también, que creo que es importante, ¿no? Pero no puedo dejar de pensar, ¿no? Yo creo que es 4 meses y medio al final es poco para una lesión de tendón de Aquiles, pero bueno, me encuentro bien, he trabajado muchísimo con buenos profesionales, así que si me dicen que estoy apto para jugar, es que estoy apto para jugar. Ahora, más pasar de los días de los entrenos, perder el miedo, como lo he dicho, y dejar de pensar y aprovechar en la pista.
El partit també ha estat marcat, en aquest cas, en negatiu per l'expulsió de Manolo Cadenas, entrenador de la de Mar de Lleó, després d'haver vist groga 2 minuts i finalment vermella per protestar. El partit l'ha acabat dirigint el fisioterapeuta de l'equip en absència del segon entrenador, el que és una demostració més que l'handbol espanyol està molt lluny dels seus millors anys. De fet, aquesta setmana s'han complert 10 anys des que el Barça va deixar de guanyar un títol. Va ser la Copa del Rei del 2013. Si demà guanya, l'equip blaugrana seran ja 49 títols consecutius a nivell espanyol. Per aconseguir-ho hauran d'imposar-se el Logroño o la Rioja, que s'ha desfet del Valladolid en la segona semifinal molt igualada que no s'ha resolt fins al minut final. Això serà demà a les 4 de la tarda. Abans, a la 1, el cadet del Barça jugarà la final de la minicopa contra la de Mar de Lleó.
Molt bé, demà ens explicarà la Laia Coll des de Santander. I el bàsquet avui, jornada negativa pels catalans a la CB, Pol, derrotes de Penya i Girona.
Sí, però potser la bona notícia és que ha perdut el Granada a la pista de l'Obradoiro, i ho dic perquè és un rival directe en la lluita per la permanència del Girona i també del Baxi Manresa, que juga demà. Avui, com deies, els gironins han perdut a Fontejau 72-88 contra el Tenerife. La derrota no altera la classificació. Girona segueix a 2 partits de la zona vermella. Queden 3 jornades de lliga regular. I la Penya, mentrestant, també ha perdut contra el Saragossa 87-77. Mal partit dels verdinegres, però que tampoc altera la classificació. A l'equip, el Joventut, que són 7ens a la taula. Demà és el torn del Baxi contra el València Bàsquet, el Nou Congost, a les 8 del vespre. Un partit que anirà precedit de l'homenatge a l'equip que va guanyar la Lliga ACB, el TDK Manresa, el 1998. I a les 5 de la tarda, el Barça rep el Fuenlabrada al CUE i ja descendit de categoria. Per cert, fa res acabat el tercer partit de la sèrie de playoff NBA entre els Miami Heat i els New York Knicks. Han guanyat els Heat i posen la sèrie 2-1. A 2:15 de la matinada tindrem el tercer partit a Los Angeles entre els Lakers i els Warriors.
Molt bé, gràcies, Pol. Bona nit.
Bona nit.
GP RAC 1.
Vinga, motor, aquest cap de setmana també tenim Mundial de Superbike al circuit. Hola, Quim Salvador, bona nit.
Hola, bona nit.
I avui, primera cursa de la Ronda Catalana i una nova victòria d'Álvaro Bautista.
Qui és l'amo i senyor del Mundial de Superbike, vigent campió i líder, aquest matí s'ha fet amb la Superpole i a la tarda ha guanyat la cursa 1 amb tanta autoritat que podia haver entrat a meta amb més de 10 segons de marge. Al final han estat 8 perquè ha deixat de donar gas a la recta per celebrar el triomf alçant tots 2 braços al cel de Montmeló. Álvaro Bautista ha guanyat 9 de les 10 curses d'enguany al Mundial de Superbike i explica a RAC1 que viu un moment dolç.
Contento, ¿no? He disfrutado mucho con la moto y es la sensación que tengo, ¿no? El disfrute ese que me siento que soy capaz de ir con la moto y hacer todo lo que quiero hacer con la moto, ¿no?
No cal dir que l'espanyol de Ducati és líder destacat, amb 61 punts de marge sobre el turc de Yamaha Toprak Razgatoglu, que ha estat segon després d'un bon duel amb l'excampió de Kawasaki Jonathan Rea. Un altre gran moment del dia ha estat la celebració, amb Álvaro Bautista brandant l'ampolla de Prosecco enmig d'una gentada aclamant-lo, perquè el podi de Superbike és dins del paddock i el públic y puedo acceder.
Sí, la verdad que, bueno, esto no se puede ver, yo creo que en ningún campeonato del mundo, ¿no? La celebración con la gente ahí en directo. Y bueno, me encanta, ¿no? Me encanta porque la gente que viene aquí no viene a ver las carreras, viene a formar parte de las carreras, ¿no? Yo creo que es un campeonato muy bonito, donde animo a toda la gente a que venga a verlo, aunque sea una vez, porque el ambiente es fantástico, ahí tienes mucha más facilidad de ver a los pilotos, de celebrarlo con ellos. Entonces, bueno, para mí es todo un honor y un placer poder disfrutar, poder celebrar esta victoria con toda la gente que se ha venido hasta aquí, y ojalá pueda seguir celebrando con ellos.
Pel que fa als catalans, Xavi Vierge ha estat vuitè i Isaac Viñales ha caigut. Demà, cursa de la Superpol a les 11, dona punts i redefineix les 9 primeres posicions de graella, i cursa 2 a les 2 de la tarda.
I de les dues rodes als monoplaces, gràcies, Quintens, per parlar de Fórmula 1 i de la sessió de classificació que s'acaba de disputar a Miami. Pole position per un Red Bull, el de Checo Pérez, que està en un gran estat de forma últimament, amb Fernando Alonso i Carlos Sainz també entre els millors. Álvaro Demà, bona nit.
Hola, Dani, què tal? Bona nit. Sí, la setmana passada va guanyar el Gran Premi de l'Azerbaijan, retallant fins a només 6 punts l'avantatge del seu company d'equip, Max Verstappen, al capdavant del campionat. Avui Checo li ha tornat a guanyar la partida a l'holandès i a tots, ja que ha sigut el més ràpid a la classificació, aconseguint la seva tercera pole a la Fórmula 1, segona de la temporada, després de la de l'Aràbia Saudita. Demà començarà des de la pole position aquesta cinquena cita de la temporada, compartirà la primera fila amb Fernando Alonso, que ha fet segon a 361 mil·lèsimes, aconseguint d'aquesta manera el seu millor resultat en una classificació com a pilot d'Aston Martin. Per darrere d'Alonso, Sainz tercer a mig segon, compartirà la segona fila amb el Haas de Magnussen quart, Gasly cinquè, Russell sisè, mentre que Charles Leclerc ha estat setè després d'un accident, igual que ahir els segons lliures, ha acabat contra les proteccions, provocant una bandera vermella que ha fet que la sessió s'hagi acabat abans d'hora. Això ha perjudicat el líder del Mundial, Max Verstappen. Ahir va ser el més ràpid a la primera jornada de lliures. Aquest matí ha tornat a marcar la pauta a la tercera i darrera sessió de lliures, però el seu primer intent de la Q3 ha hagut d'avortar la volta per un error, i que la sessió hagi acabat abans d'hora l'ha perjudicat. L'ha deixat sense darrer intent de volta ràpida, condemnant-lo a aquesta novena posició, per darrere d'Esteban Ocon. Veurem fins on és capaç de remuntar demà el líder del Mundial en aquesta cinquena cita de la temporada, un gran premi, el de Miami, que començarà a 9:45 del vespre, horari de casa nostra.
Gràcies, Álvaro, i encara un parell de punts abans de tancar. El Barça a futbol sala ha perdut 7-5 davant el Cartagena, i en tennis, Sabalenka s'ha endut a l'ATP Masters 1000 de Madrid, guanyant Swiatek a la final 11-2, demà final masculina, Alcaraz Struff a 6:45. I ara sí, abans de marxar, de fet marxant com hem arrencat, amb la Copa del Rei que ha guanyat el Real Madrid, recordem-ho, 2-1 davant Osasuna, un document que ens envien Damià López des de Zona Mixta, tot just quan s'ha perdut la connexió sortia Ximi Ávila. Això ha dit el davanter d'Osasuna sobre Vinícius.
No, yo creo que con la clase de jugador que es, que es un buen jugador, se lo protege y me parece muy bien, pero creo que también somos personas y eso es lo importante, ser buen ser humano, porque puede ser buen jugador, pero si tenés el corazón negro es imposible que sea así, porque Vinicius tiene muchísimo para dar. A mí me encanta como jugador y la verdad que, bueno, el míster de él o su compañero ya lo corregirá, ¿no?
Que déu-n'hi-do. Carai, yo creo que no cal dir absolutament res més que el que ha dit Ximi Ávila. Déu-n'hi-do unes paraules sobre Vinicius. 2 minuts per sobre de la una, marxem. I ho fem agraint a la redacció d'Esports de RAC1, aquest t'ho diràs de butxaca, i el Dani Puntí Prats al control tècnic, amb l'Arnau Pou a la producció. Demà, més esports i més ràdio a RAC1. Descanseu.
T'ho diràs.
RAC1. Bàrbara Padilla.
Bona nit, la 1:03. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en previsió de les pluges que poden caure demà a la tarda. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, podria haver-hi pluges intenses acompanyades de tempesta i calamarsa al centre i nord-est del país, sobretot a les comarques del Ripollès, Osona i la Selva. La previsió és que es podria superar el llindar de 1.000 litres per metre quadrat en 30 minuts. En aquest sentit, Protecció Civil demana prudència en els desplaçaments al llarg del dia de demà. Pere Aragonès, Aragonès proposa una aliança de país per reclamar el traspàs de Rodalies a Catalunya i també les inversions necessàries a l'Estat. Això després de l'afectació que va tenir la mobilitat la Veria de dilluns passat a Gavà. El president de la Generalitat creu que és la manera de millorar el servei.
Cal un punt d'inflexió, és absolutament imprescindible i que s'entengui claríssimament, doncs, que probablement si això estigués passant en algun altre territori hagués estat una qüestió d'Estat, com que passa a Catalunya, es considera que no és important, i de fet, i si no es veuen capaços de portar a terme la modernització, doncs que es traspassi integralment les vies i els trens a la Generalitat de Catalunya.
Avui Aragonès ha enviat una carta a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, per queixar-se de la reacció del govern espanyol a l'avaria de l'R2 Sud, que ha definit com a inacceptable. En plena internacional, als Estats Units, un tiroteig en un centre comercial de la ciutat d'Allen, a l'estat nord-americà de Texas, ha deixat diversos morts. La matança també hauria provocat desenes de ferits. Per ara, la premsa local només ha publicat imatges de centenars de persones fugint del centre comercial. La policia de la ciutat d'Allen ha obert una investigació i ha demanat als ciutadans que no s'acostin a la zona. I Toni Clapés reconeix que sempre està pensant com millorar el versió RAC1. El presentador ha anat aquesta nit al programa FAX de 8TV per celebrar els 25 anys del versió. Assegura que és líder perquè té un equip extraordinari.
Soc líder perquè tinc el millor equip sempre, que cada temporada tinc el millor equip treballant amb mi. I perquè creuen en mi, per mi és clau, perquè creuen el que els hi dic, o sigui, creuen, no és que hagi, o sigui, ho debatem, ens enfadem, reconec que tinc un caràcter en ocasions difícil, sí, caràcter, o sigui, jo tinc unes idees, però moltes vegades de la meva idea baixo, de la idea que tinc, i em convencen per fer altres coses.
També ha confessat que abans de treballar al món de la ràdio volia ser pilot d'avió, i ha parlat de les eleccions municipals. Creu que guanyarà l'alcaldessa actual, Ada Colau, sobretot ha dit literalment perquè la resta de candidats no hi ha per on agafar-los. I ara els esports. Amb Arnau Pou.
El Madrid ha guanyat per 2-1 a l'Osasuna en la final de la Copa del Rei. Només començar, Rodrigo obert el marcador, Lucas Torró ha empatat el partit, però un segon gol de Rodrigo a 20 minuts d'acabar el final han fet que els blancs aixequessin la 20a Copa del Rei. En bàsquet, derrotes del Girona i la Penya. Els gironins s'han vist superats pel Tenerife 72-88 i els verd i negres s'han perdut per 87-77 a la pista del Zaragoza. Demà serà el torn del Barça contra el Fuenlabrada i el Manresa, que rep al València. En hoquei patins, el Barça ha caigut amb el Porto per 4-3 en les semifinals de la Champions, i en tennis, Sabalenka ha guanyat a Swiatek en 3 sets la final femenina del Mutua Madrid Open, i aquest diumenge serà el torn de Carlos Alcaraz, que s'enfronta a Struff a 8:15 en aquest Mutua Madrid Open.
I el temps aquesta matinada serà tranquil·la i una mica més fresca, sobretot a les valls i fondalades de l'interior i al Pirineu. El diumenge ens portarà un canvi important en forma de més núvols, ruixats i tempestes. Començaran a descarregar abans del migdia al Pirineu i amb el pas de les hores s'aniran estenent cap a la resta de la meitat nord del país, especialment durant la tarda entre el Berguedà, el Ripollès, Osona, la Garrotxa i la Selva. Precaució, perquè en alguns casos els xàfecs seran forts i aniran acompanyats de calamarsa o pedra. Això és tot per avui i tornem demà amb més informació.
Ara escoltareu
els millors moments
del Via Lliure.
Què tal, Santi Jiménez? Bon dia.
Bé, jo estava per suspendre la secció i comentar només la Kings League.
És que a més no ha començat res encara.
La Kings League.
Tècnicament no ha començat res encara. Estem buscant a veure si podem fer posar subtítols, a veure si podem, saps? Sí. Ah, hola, Malcom Otero, bon dia.
Bon dia, com a mínim saber qui són, no? Cada persona.
És que cada passa moltíssima gent per allà. Pues llavors què? Tirem la sintonia igualment, mentrestant?
Sí, home, sí.
Vinga, va.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène.
He vist el Santi més enganxat a una pantalla de tele que avui.
A mi aquestes coses m'encanten.
Queda't després. Ja sé que tens feina, però bueno.
Tinc feina. El que no he vist encara és a Bruce Springsteen.
No?
M'estranya, eh?
És veritat.
Que no ha dit... Bona nit, Londres. I love you. És que té una relació molt especial amb Londres, també.
Bé, a veure, què?
Bueno, a veure, anem amb el Bruce un altre cop.
Ara, hi ha molta gent espantada que fareu Bruce Springsteen saltant-vos les normes...
Pues totalment, tenen tota la raó.
Ah, o sigui, avui... Sí,
però tangencialment, a veure... Ah. Aquí se m'adiem allò de Barcelona, té una relació molt especial amb Bruce, entre cometes, vale?
Barcelona, I love you.
Doncs hem anat mirant pàgines que analitzen Bruce and the Cities.
Sí.
I resulta que la seva favorita és Göteborg.
En sèrio?
Sí.
I fa tres concerts. Ara, en aquesta gira, fa tres, no dos. A Göteborg, què?
A l'Ulevi Estadi. Jo he estat. Preciós, Göteborg. Preciós de juny a agost. Després et peles els ous. Escolta. La segona ciutat, Milà. Vale. Bueno. Tot sembla que la seva ciutat favorita diu, ara, Barcelona, no.
Nova Jersey, no? Deu ser la seva.
Boston.
Boston. Ah, Boston. Boston.
Allà, aleshores, a partir de Boston, tirarem el tema d'avui. Perquè, pel Bruce... A veure, una cosa també hem de dir, a veure, tots els del Bruce, el coneixeu, heu anat a sopar amb ell.
Bruce.
Sí, jo admiro a molta gent, però jo, a diguem-ne, a David Bowie no li diria, hey David, què passa? Mm-hmm.
Mr. Bowie.
Clar, no li diria a
Sid Vicious. És que és més curt, Bruce, hey, Sid, que Mr. No, Springsteen.
Sid Vicious. I tampoc li diria a Lou Reed, hey Lou, no,
atenció,
Lou Reed.
Atenció al missatge que acabo de rebre de Maria Vila dient, vaig als tres concerts de Göteborg. Ja estan els Springsteenians.
Molt barat, Göteborg, Maria. Sí, pots anar a sopar una pizza, 80 euros. Vale. La gent que va a veure Julio Iglesias li diu Julio, excepte el Sanagoja, o li diu Julio Iglesias. Per tant, hem desenvolupat una teoria que al tanto amb els artistes que només anomeneu pel nom de pila. Val pel Maciel.
Bueno, però Maciel ja era el nom artístic i ara és Maciel, diguem-ne. No?
Francisco
també sí. Passa el mateix.
Fofito, Fofó, Gavi i Miliquito. Vale. Però Barcelona... Va, és igual, deixem-ne el tema de Barcelona. També segueix tu amb el tema aquest dels estadis, dir que a Barcelona...
No, és que era tan pur que deia que no volia tocar els estadis, ni jocs grans, no, jo no vull aquest... Vull una connexió amb el públic. No, estadis no. Si només li falta el de l'Espanyol de Cornellà com a estadi. Era el cantant dels treballadors, que va fer un disc especial que només es venia... d'un Greatest Hits, que només es venia a Walmart, que és l'empresa famosa als Estats Units per posar problemes a la sindicació dels seus treballadors.
És el revòlver de la galleta i és dels Estats Units.
Vull dir, un disc que només es venia allà perquè va vendre els seus drets per una pasta. Un paio que va fer fora la seva exnòvia d'un concert, o sigui, el de seguretat, por favor, llévensela, que això és bastant lleig, i també quan li van donar un pastís de 30 aniversari, el va llençar al públic, i què va fer? Va demanar perdó? No, només va dir, molt xulo ell, envieu-me la factura.
Vale. Oh. Però no parlarem més de Bruce Springsteen avui.
Ah, bueno.
Anem al nostre home. Perquè avui tenim un il·lustre que no és que sigui tan execrable com Suharto, però el qual té una imatge molt distorsionada. Com sol passar, distorsionada per millorar-la. A veure, ara jo tinc un problema amb el Malcolm.
Què?
Que li agafen filies, és allò.
El Malcolm?
Sí, quan li agrada
no
el
fòbies,
rap...
No fòbies, filies, l'enganxa... No, li agrada molt una cosa.
El rap.
Buf, ja va posar molt pesat.
I el tio, vas a prendre una cervesa amb ell i diu, pam, una cervesa, que no sé què, que no sé què.
Rapeja.
Totalment. Quan li agafen els pirates, tot de pirates. Ja li ha agafat amb la NBA.
No.
Però a saco, a no. Saco. A
sí?
Saco. Sí.
No m'ho puc creure.
O sigui, jo de jove ja hi ha una cosa... que es deia Gigantes,
sí.
No Gigantes, eh? No.
Gigantes del bàsquet.
Sí, boníssima. Sí, sí. Però està molt pesat. Si en Bid no està al 100% i quan sortim d'aquí ja no parlem de res més que...
No.
Ostres, ja no sé qui, el draft... Se sap el draft? O sigui, no, tu li dius, l'ordre del draft de l'any que ve també se'l sap.
O sigui, dels universitaris?
Sí, no, però sobretot perquè aquest any, com que ja ho enmanyem aquest, el de França, que serà el número 1.
És al·lucinant.
Què diu?
No.
De qui parla?
Parla com si fos el meu fill de 20 anys. Sí, és allò de... Està jugant a una maquineta tota l'estona. I li vaig dir, mira, calla i fot un tio de la NBA. Però clar, una llegenda i que ja està mort.
Un crack NBA?
Supercrack.
Oh.
L'home més mític de la NBA. I a l'equip més mític i que odiem absolutament, no? Tu també l'odies, no?
Totalment.
Ah, sí?
Els Boston Celtics.
Ah, pensava que anava a odiar Lakers. Però
no,
clar,
els Boston Celtics són el Real Madrid de la NBA, vale? Aleshores. I que, a més, els Boston donen un premi als valors, atenció amb això que diem, als valors que amb el nom de Red Auerbach, que és de l'home que parlarem avui.
Ui!
Sí. Si busques el nom a Google, veuràs infinitat de notícies, que és l'home que va canviar la NBA, que va donar l'entrada als afroamericans, un home molt competitiu, però molt bo, gairebé un sant dels drets civils. El tio, és veritat, va guanyar 9 anells de la NBA. Els anells pels de l'ESO són les copes. A veure, els Celtics li van retirar, no va jugar mai, el dorsal número 2 en honor seu. Però parlem d'un tio que era un trampós, un violent, un maleducat, un oportunista, un tipus sense escrúpols. Mourinho és un teletubi al seu costat.
Oi, 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 oi.
Avui parlem de Arnold Jacob Auerbach, més conegut com Red Auerbach, el senyor del tenis.
Oh, no ho puc creure. Com teniu aquesta mala llet? No haguéssiu posat Springsteen en la vostra vida. A més, aquest no és Springsteen, no ho sé.
Sí, jo crec que sí. No.
Qui és?
És Springsteen Live in Göteborg.
Qui és?
No, no és Manel Fuentes, és un cover, el pitjor cover que hem trobat.
Ah, vale.
Andy John.
Eh?
Andy John.
Andy John.
Andy John. I...
com la mostassa.
Andy... és que t'estàs estàs entrant en el nostre humor cada vegada, eh? Andy John caliente, ríase de la gente.
Prou.
Va, tornem, va. Tornem. Va, perquè Red, Roig per nosaltres, va néixer com Born in
the USA. Ah, li direu Roig, eh?
Sí, li direm de moltes maneres, però Roig...
És un tio que va jugar als 50 i 60, no? Per tenir una miqueta clavat en la història...
Sí, quan es tiraven els tirs lliures de...
De cullereta.
De cullereta, des de baix.
Sí. I no hi devia haver línia de 3, tampoc, suposo?
No, de fet, tu saps que el 3 comença, o sigui, la puntuació de 3 a l'NBA comença...
Comencis amb el Roig.